Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Crime in the City, amb Marc Balcells.
Set minuts que passen de les 12. De començar així, perquè...
Què passa? Per què parles així que... Que és una secció... Ja comencem, no, perdó.
No, va, acceptem-nos. Estem en directe.
No, ja ho sé, això ja ho sé, que estem en directe. Però com has entrat així, amb aquest to? Dic, que hem canviat el tema.
No, però aquesta sintonia et ve que tu, Marc Balcells, i no sé, saps? És com que et poses en situació, no?
Això sí.
D'aquests... Clar, és que estem parlant... de l'espai negre del magazín del matí a Ràdio Estel. Negre per posar-li un
sí.
color identificatiu.
Criminològic.
Però no és negre. Vull dir, no volem ser negres. Ja sabeu que una vegada al mes obrim aquest nou capítol de Crònica per parlar de criminologia de la mà del nostre expert Marc Balcells. Recordem, criminòleg i professor dels estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya. Marc, a veure, parlem de crims, però avui m'agrada molt, perquè ens traslladem al món virtual.
Avui fem un gir.
A veure,
fins ara, en tots aquests... Mira, els estava comptant, ja en portem 7.
Quants en portem? 7?
7, aquest seria el 8è, si no m'equivoco. Doncs hem estat parlant de delinqüència que succeeix, per dir-ho així, en el món analògic. Al carrer, al barri, aquí, allà,
al
a dintre
carrer.
De casa,
sí.
On sigui. Avui anem a l'espai virtual, i per això parlarem de ciberdelinqüència.
Ciberdelinqüència.
Exacte.
Clar, el món ciber què, no? Marc, ens preguntaríem.
Mira... Tu, que tens al davant, un ordinador, el mòbil, jo també aquí. A veure, sí. Això ja és de per si una porta d'entrada a conductes que fins fa relativament poc no hi eren. Compte, tampoc ara el que posarem aquí serà el crit al cel, perquè el que és cert és que, i és la tasca d'un criminòleg, és informar amb dades a la gent perquè no tinguin aquesta por. És a dir, el fet que tu tinguis un ordinador aquí no vol dir que puguis estar patint un ciberatac.
Això està
segurament bé. En aquest ordinador hi ha tentatives de ciberatac. És a dir, una cosa que jo sempre dic als meus alumnes, al màster en ciberdelinqüència, és si ara vosaltres aneu al vostre spam, allà ho tens ple de ciberatacs, perquè tindràs mails d'aquests de bona tarda, miri que jo sóc tal, que si volgués fer-me un donatiu de 300 euros, doncs podria desencallar això, no pateixi, que jo això després li tornaria, etcètera, etcètera. Clar, penseu que això ha desdibuixat moltíssim el que és la geografia del crim. És a dir, i això ho parlàvem també l'altre dia, no? És a dir, parlàvem d'una delinqüència que al principi era local, amb precisament la globalització, que sembla que sigui una cosa d'ara, no? La tecnologia i tal i qual, però no ens oblidem, això ja la tecnologia porta anys entre nosaltres, digue-li satèl·lits, digue-li telèfons encriptats, digue-li porositat de fronteres. El crim es converteix cada vegada més en transnacional, parlem ja de per exemple, de crim organitzat que neix en un país però opera en un altre, i ja... Per dir-ho així, l'última frontera seria un ordinador, seria internet. Perquè, per exemple, aquests emails poden estar venint de països llunyans, a l'altra punta del món, però, escolta, van cap a tu, patapam. Han anat a parar al teu spam.
Clar, la pregunta és, i per què jo? No?
Bé, perquè tu, perquè es fa àmpliament massius. És a dir, jo, per exemple, et puc dir que he estat a punt de picar en dos d'aquests. I poca broma. Mira, perquè et facis la idea. Un era un email que jo vaig descobrir a partir d'aquí que aquest tipus d'estafa, i era, generalment solen ser, quan és aquest tipus d'emails, solen ser estafes econòmiques, que el que et volen robar són o bé
dades
o bé que tu facis una mena d'ingrés, etc etc. Mira, jo com a professor, quan començava la meva carrera acadèmica, rebia mails de publiqui amb nosaltres, ta-ta-ti-ta-ta. Hi ha una indústria de journals, de revistes acadèmiques, que et prometen publicar de forma molt ràpida amb ells, evidentment arriba un punt en què et demanen diners. Però per un jovenet com jo, que no ho coneixia, doncs hi vaig caure i, evidentment...
I vas caure?
No vaig arribar... Clar, quan em demanaven aquests diners vaig dir...
Atura't.
Jo em tiro enrere, ho vaig parlar amb companys i m'han dit no, hi ha una autèntica indústria. Des del moment en què vaig caure en aquell procés, jo, de forma puntual, rebo dia sí dia també, i això t'estic parlant de fa molts anys.
Uf.
És a dir, t'estic parlant del 2010-11. Rebo de forma puntual mails d'aquestes revistes.
Clar.
I deixa'm que et digui una altra, en la qual també vaig estar a punt de caure. Va ser quan jo havia de marxar a fer el doctorat als Estats Units, Clar, jo ja estava aquí buscant pis per intentar, doncs, accelerar al màxim les coses, no? I clar, en aquella època també, el típic, no? Allà es diu Craigslist, seria l'equivalent a una pàgina web d'aquestes, rotllo loco, etcètera, d'anuncis. Escolta, quin pis tan maco, no vaig a mirar, tal i qual, i jo vaig anar passant pantalles, per dir-ho així. Jo vaig establir una comunicació fins que em van dir, bueno, escolti, miri, però saps què passa? És que això és d'un senyor que està a l'Àfrica i, per tant, clar, haurà de venir una altra persona a les claus i, per tant, doncs, pel temps que aquesta persona haurà d'invertir en vostè, doncs, si pogués ara fer un ingrés de... Doncs patapam.
Patapam.
Exacte. Amics meus d'allà que volien aplicar aquesta loteria de la Green Card per obtenir la ciutadania americana. També hi ha el procediment legítim. I després altres que copien perfectament aquella web o que copien perfectament mails del govern i pam, clar, tu caus, fas aquells diners i patapam. Ja.
Mira, tu ara deies, Marc, 2011, no?, feia referència, però clar, hem vist exemples reals fa ben poc, per exemple, Hospital Clínic, no?
Exacte.
6 de març.
Exacte, ransomware.
Exacte, l'empresa de cibercrim. I jo me'n recordo que deien, com ho deien? Que era sofisticat, no?
Sofisticat, no? Sí.
És així.
És així.
Llavors,
i és així.
Què significa això?
Mira, significa una cosa molt, molt òbvia, i ara t'explicaré i us explicaré a tots. Per exemple, Mercè, posant-te tu d'exemple, tu ara, com a locutora, oi que t'has sofisticat respecte de quan vas començar? Normal. Sí o no? Sí, estic seguríssim. Posa't el teu primer dia davant d'un micro.
Ui.
I posa't ara.
Fent un butllet informatiu.
Posa el Marc Balcells, el 2008, fent la seva primera classe de dret penal. I posa'l ara. Hem après, ens hem sofisticat. Un delinqüent fa exactament el mateix. Per què? Perquè un delinqüent té una cosa diferent a nosaltres dos. Evidentment, nosaltres dos tindrem caps que avaluaran la nostra actuació, etcètera, etcètera. Un delinqüent té una persona que es diu el o la policia al darrere. I es genera aquesta mena d'adaptació competitiva. És a dir, en qualsevol tipus de delinqüent posa el raterillo més raterillo que ara hi hagi en aquesta cantonada, haurà après a delinquir. I, per tant, perfeccionarà la seva tècnica. Compte, també us dic que hi ha alguns que no serveixen ni per això. És a dir, també hi ha teòrics de la criminologia que diuen sí, s'aprèn a delinquir, però hi ha gent que no servirà. És a dir, jo segurament ara mateix no serviria.
No serviria.
No serviria. Però llavors, què és el que passarà? Aquest raterillo, a lo millor, sabrà fer-ho d'una determinada manera,
sí.
Vindrà un poli, li estroncarà el tema, patapam. Doncs amb el ransomware és exactament el mateix. Jo et capturo les dades i si tu em pagues, jo te les torno. Sabem, per recerques, que hi ha empreses d'aquestes, escolteu, grups d'aquests, que ho han fet malament. Per què? Perquè, per exemple, han dit... si tu em pagues, jo et tornaré les dades. Tu em pagues, jo no t'he tornat les dades. Des del punt de vista d'actuar econòmicament, això, sense que ells se n'adonin, és un tret que es donen a la pròpia peu. Per què? Perquè això correrà, hi haurà Vox Populi entre les empreses que han patit aquest tipus d'atacs d'aquest grup, i diran, compte, aquest, per més que paguis, no tornarà les dades. Per tant, aquella manera de pensar que tenia aquest grup d'una determinada forma... és errònia i, per tant, l'han de canviar.
Ja
han de perfeccionar. I això és el que ha passat. És un atac que era molt més complex del que veníem veient d'antuvi. I és que és normal.
I això anirà més.
I això anirà més, perquè fixa't, abans havíem dit el raterillo i el policia. Ara pensa, tu creus que ara atacar a l'Hospital Clínic d'aquí a X temps serà igual de fàcil que com ha estat?
No.
No. Perquè, evidentment, ara s'haurà fet... Imagino, estic parlant de forma hipotètica, perquè no conec el que serà el comportament de l'Hospital Clínic cap aquí. Però, segurament, reforçaran més els servidors, Generalitat invertirà diners en el sistema públic, etc. I, per tant, clar, veus, tornarà a haver-hi aquesta adaptació competitiva. És a dir, la mateixa víctima reforçant-se farà que l'agressor necessiti...
Un pas més.
Un pas més, exacte.
Va. I és correcte associar, Marc, el nom del cibercrim als hackers, per dir-ho així, més tradicionals?
Sí, és correcte, perquè són uns dels participants. Però, clar, per exemple, aquests del ransomware, dir que són hackers, doncs tampoc et sabria dir si ho són o no ho són. El que està clar és que moltes vegades, i això també ens passa, i podríem fer l'exemple amb el crim organitzat, no? Si jo ara et digués, escolta, clar, per tu què és el crim organitzat? Doncs segurament... per la ciutadania que no estudieu aquests temes, diríeu, ostres, doncs és, clar, no? L'Al Capone, aquest senyor d'un barret i
un
americana ratlles, etcètera,
icònic,
etcètera.
Sí.
Clar, si jo ara et pregunto, per tu què és el cibercrim? És molt normal que pensem en hackers. I a més, compte, pensem en hackers estil un nano jove, amb caputxa, que és noi, que és, com hem dit, jove, per tant, edatisme, per tant, és un nano que té unes habilitats informàtiques, a més, com ho hem vist en pel·lícules, i a més, un noi que és socialment una mica, saps?
Aïllat, no?
Aïllat, etcètera, sí. Etcètera. Això és un reduccionisme total. Brutal. Hem trobat hackers de totes les edats, de tots els gèneres, de tots els estatus socioeconòmics, etc. És a dir, que sí, és veritat, ciberdelinqüència, culturalment, fem aquest pas i ho associem amb hackers, però la veritat és que el ventall és molt ampli. Perquè, mira, un ciberdelinqüent social pot ser un nano d'institut que li està fotent bullying a través de WhatsApp a una altra persona.
Per exemple.
O que està publicant un vídeo o X d'una persona que no té el seu consentiment per publicar-ho. Allò que diem en anglès revenge porn, no? Aquesta pornografia de venjança. És a dir, hi ha molta tipologia. Hi han cibercriminals organitzats, hi han ciberterroristes. Per tant, reduir-ho tot a un hacker.
Escolta,
és un simplisme.
I un hacker, Marta, m'hi pot anar a l'altra banda. Vull dir, ara que tu deies, no?, que ets, entenc, no?, vull dir, perquè la policia... També deuen haver-hi hackers dintre de la policia. No ho sé, t'ho
sí,
pregunto.
Sí, i no només això, i no només això. També, que és una cosa que molta gent no sap, hi han els anomenats hackers ètics. És a dir, hackers...
Quins són els hackers ètics?
Doncs mira, hackers que el que van a atacar són webs de pedofília, per exemple, webs on es trafica amb... I, per tant, el que fan és bloquejar aquestes pàgines web. Clar, ara parlàvem del que era el tema de ransomware amb l'Hospital Clínic. Aquí, si t'hi fixes, hi havia un tema molt estrany, perquè els primers dies no s'havia demanat cap tipus de recompensa econòmica. Clar, per tant, dèiem, això ho podem qualificar de ransomware i ho podem qualificar de ciberdelinqüència econòmica. També es va parlar, escoltin, això ha deixat absolutament a terra un sistema on hi ha gent que hauria d'estar rebent ara quimioteràpia. Per tant, això és un acte terrorista. També podríem classificar-ho des d'aquest punt de vista, perquè, de nou, ens tornem a trobar amb un exemple que hem vist al llarg d'aquests 8 programes, que és que la delinqüència és molt líquida. Intentar posar capsetes per una cosa tan social com és el crim és molt complexa. I amb això també ho podem veure. Falling, dreaming. In your sleep, I know you want to cry all night. Gliding, scheming, finding reason to defend all of your violent nights. Vinga, doncs amb el Marc Balcells estem avui parlant, justament estem posant aquest punt de vista en el món ciber què, pel que fa als cibercrims. Hem parlat una mica de la teoria, ara passem, si et sembla, a la pràctica. I allà.
Ens avançaves que, clar, tothom pot ser objecte o subjecte, millor dit, d'un cibercrim. No sé si alguna... alguna recomanació que els vulguis fer o com podem protegir-nos, Marc?
Afortunadament, ara ja portem molts anys amb el tema i, per tant, tenim una massa crítica de casos. Tot i que la recerca encara continua, i ara us explicaré, per exemple, en un cas molt típic on crec que ens hem de posar les piles. Però, per exemple, nosaltres, afortunadament, toco molta fusta, dubto que patim un Pegasus, dubto que patim un ransomware. Nosaltres, segurament, senyores i senyors que m'estan escoltant, si miren el seu mòbil, doncs tindran aquest mail, o tindran alguns mails que s'hauran escapat al filtre de l'spam, és a dir, que, per tant, hauran entrat a la seva safata d'entrada, i que s'assemblin molt a un mail del seu banc. Anem amb compte amb aquestes coses. Quan entra, per exemple, el típic missatge de text d'una empresa de compres online. Escolti, cliqui aquí per el seu... Abans de fer tot això, perquè no oblidem, el dit és una mica...
Ràpid.
Ràpid, sí. Més ràpid que l'avent, però això també m'ha passat a mi. Compte, primer pensem, escolta, aquest mail és el del meu banc, aquest mail que m'està demanant això realment... I, en cas de dubte, el millor és no apretar res, no respondre res, etcètera, etcètera. Perquè, escolta, en el pitjor cas, tu imagina, jo què sé, aquest missatge de text d'aquesta empresa de missatgeria, doncs sí que era legítim. Doncs ja et trucaran.
Ja et trucaran,
però si
ja tindran
maneres.
Però
tu en aquest moment no tens... I, per tant, és al final exercir una mica de vigilància, de cautela en aquest món. Jo sempre faig exactament aquesta comparativa entre el món real i el món digital. Nosaltres ens anem posa de turisme a, jo què sé, al barri més poblat de qualsevol ciutat d'on vulguis del món. Tu vas amb la motxilla al darrere i amb la motxilla oberta?
per exemple. No.
Oi que exercim aquest tipus de cautela en el món real? Doncs és exactament el mateix. A més, avui en dia tenim l'Agència Catalana de Ciberseguretat, tenim tenim les policies que ens fan infografies molt fàcils. No està de més poder anar, mirar de tant en tant, a veure què està passant, etc. I ho dic perquè era allò que et comentava, no? És un món que continua en expansió. Per exemple, a mi un tema que em fascina molt són les estafes romàntiques en línia.
Ui, això...
Jo vaig fer una petita recerca amb una alumna meva que el que entrevistàvem eren víctimes d'estafes romàntiques. I, per exemple, elles deien... No eren víctimes aquí, eh? Aquesta noia estava basada a Bèlgica i vam entrevistar 8-9 dones, i el que ens deien era això. Hi ha aquest estigma, hi ha aquesta vergonya, no? Perquè quedes una mica com, ai, mira, la que han gatussat algú, la que li he donat diners a aquest...
Marc, clar, és que no s'entén. Com pot ser una estafa romàntica, no? Però com els arriben a estafar?
Doncs s'entén, Mercè, igual que jo vaig caure amb la del pis aquest, o la que vaig caure jo amb això, doncs perquè és tota una comunicació online. Ai, que guapa, envia'm una foto, mira, jo te n'envio una altra, etcètera, etcètera, i jo ara et demano diners, perquè, escolta, a més estic molt malament, i de cop i volta aquesta persona desapareix, nunca más se ha escuchado. Pensem en la vergonya que genera això per la víctima, no oblidem que és una víctima, una de les coses que vam trobar nosaltres és que aquesta gent anant a la policia, allà a Bèlgica, no parlo d'aquí, i bueno, no hi havia gent prou preparada en el sentit d'atendre bé, perquè és una víctima, i és una víctima que està passant vergonya. I és una víctima que, en depèn de quins casos, ha posat el seu cor, ha posat la seva intimitat, ha posat el seu patrimoni, i a vegades la policia, doncs, algunes d'elles ens explicaven que se'ls escapava el riure.
Clar.
No oblidem que aquest tipus de criminalitat hi és i ens pot
passar.
I existeix,
passar.
Per què? Perquè qui no està avui en dia, molts de nosaltres, tots tenim coneguts que potser estan
a
Tinder, o aquí o allà. Escolta, aquests temes succeeixen.
I escolta'm una cosa, les penes pels ciberdelinqüents són les mateixes que la dels delinqüents de tota la vida?
Mira, aquí has tocat un tema molt, molt important. I és la problemàtica que tenim en temes de política criminal amb el tema de la ciberdelinqüència. Ara passo a respondre, però abans m'agradaria fer aquest petit pròleg. Clar, quin és el problema? Nosaltres tenim un catàleg de delictes amb les seves penes que es diu el Codi Penal.
Sí.
Només són delictes els que estan allà.
Els que estan tipificats.
És una llei orgànica i, per tant, va amb el joc democràtic, parlamentari, etcètera, etcètera. Clar, modificar això és molt difícil perquè és una llei orgànica, perquè
escolta,
afecta...
Des del 2005, el Codi Penal? Ara... No, perdona,
no,
ara m'estic barrejant.
No, però hi ha moltes modificacions, això no hem de patir. Però el problema és aquest.
Sí.
Clar, la tecnologia i la delinqüència avança molt més ràpid que el joc democràtic de modificar un codi penal. Per tant, i no ho dic com a crítica, perquè és molt normal, un codi penal moltes vegades arriba tarde, per dir-ho així. Però és que també és veritat, ha de ser així, perquè nosaltres el que no podem fer és avançar conductes delictives que no existeixen. Per tant, ha d'haver-hi un informe de comissions parlamentàries, etc etc, i dir, bueno, escolta, hi ha això. Per tant, avui en dia el que tenim és una mica, per dir-ho així, no tant ciberdelictes, sinó delictes que s'havien fet tota la vida, i llavors hi ha l'addenda de si això fos comès a través de mitjà electrònic, telemàtic, doncs la pena seria aquesta.
Val.
Però ja et dic, el problema, sobretot, de les noves tecnologies és que els codis penals es modifiquen a una velocitat molt més lenta que la d'aquestes noves
tecnologies. Que la de les noves tecnologies, que les TIC. Per cert, ja per anar rematant, Marc, gran repte a l'hora d'acabar amb el cibercrim, no? Per què és tan difícil d'erradicar? Vull dir, quina és la principal complicació, no?
És molt difícil d'erradicar per la facilitat d'accés tant als delinqüents com a nosaltres. És a dir, per la banda dels delinqüents. Clar, imagina't que jo ara sóc un nano que estic, no sé, al Japó i començo, com et deia, a enviar mails d'aquests. Good morning, my name is tal. Escolti, si em pogués deixar 100.000 euros perquè tinc un litigi tal i qual, jo els hi tornaré no sé què, no sé quantos. Clar, tu, quin coneixement et requereix això? No cal ser un gran hacker. Només et fa falta tenir un ordenador, accés a internet, saber escriure aquests mails...
I ja està.
I enviar-ho. I el mateix per part de la víctima. Clar, què podem prescindir d'aquest ordenador? Què podem prescindir d'aquest mòbil? Clar, llavors, erradicar el que seria l'ecosistema pràcticament ens implicaria tornar a l'edat... Bueno,
primitiva,
ja ni te digo.
Clar,
i això tampoc pot ser, perquè evidentment és el que deia al començament. El que no hem de fer és demonitzar res. No hem de demonitzar l'ús d'internet, compte, no. El que hem de fer és sempre educació, educació, educació. Ja sigui amb un menor d'edat i dir-li, escolta, quan entris aquí a TikTok i tinguis algú que no coneixes, que no estan en els teus contactes, doncs aquest senyor aquest senyor, aquesta persona, no escolta, li donis accés... I el mateix hem de dir a la meva mare, a tu, a mi,
a
ens
tothom,
hem d'anar aplicant.
Però és el consell que ens donaven sempre.
Educació, educació, educació.
No? Vull dir, el consell que et deia no parlis amb estranys quan eres petit, no? Doncs és també sentit comú.
És que una prevenció absoluta, primer, sí, és fictícia. I segon, que a vegades, clar, tu quan et deien no parlis amb ningú, bueno, però clar, tampoc...
Bueno, tampoc, clar.
Tu tampoc et convertiran... No. Una, no et volien convertir en una nena social.
Sí.
Llavors, tampoc podem portar aquesta
aquest
precaució.
Extrem.
Exacte, sí.
Marc Balcells, moltes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Que passi ràpid el temps, que ara sembla feia bastant que no
sí,
ens vèiem.
Et trobava a faltar, s'ha de dir.
També. Criminòleg i professor dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, gràcies, com sempre, per donar-nos aquestes classes magistrals de criminologia aquí al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres. Cuida't. Merci, Mercè. Una abraçada.